Acabam el repàs a tots els pecats capitals de la mà de Fragmenta. Recordeu, aquesta petita editorial especialitzada en temàtiques de pensament, filosofia, religió, que ha abordat una de les qüestions que més curiositat desperta, els 7 pecats capitals. Ho ha fet amb la publicació de 7 assaigs de 7 joves pensadors en llengua catalana. Avui acabam la nostra roda d'entrevistes mirant als ulls d'un dels pecats més controvertits, la luxúria. Per fer-ho, parlarem amb la seva autora, la filòsofa i periodista Anna Ponsoda. Hola, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, què tal?
Bé, contents de xerrar sobre alguna cosa que no sigui el Covid-19. Com ho portes, Anna, tu, tot això?
Doncs mira, estic contenta de parlar amb vosaltres perquè segurament serà el més semblant a fer vacances que faré aquest any, això de parlar amb algú de Formentera. Bé. Estic una mica atabalada ja, però vaig començar prou bé i ara sí que ja començo a notar que al cap de 2 mesos ja en tinc prou.
Tu des d'on vius aquesta situació, tu?
Des de Barcelona.
Barcelona ciutat, eh?
Sí.
Bé, i pel teu accent dedueix que no ets de la capital catalana. Potser estaries millor a casa dels teus pares o què?
Exacte, segurament estaria més bé allà a la Segarra. Però no et pensis, que tampoc han pogut sortir fins fa no gaire. Vull dir que això de centralitzar-ho tot ha fet que en pobles molt petits haguessin d'estar confinats com a les grans ciutats.
Ja. Hi ha hagut una certa urbanocràcia amb aquest sistema de confinament?
I tant. Sí, es pensa des d'aquí per aquí.
Ja. Va, anem a lo que anem, Anna. No sé si és un dels pecats més controvertits o uns dels que té més mala premsa, però sí un dels que té més càrrega d'estigma, la luxúria?
Amb el temps jo crec que aquest estigma ha anat a menys. Vull dir, arran de, diguéssim, de la possibilitat del divorci, de l'emancipació de la dona, doncs tot aquest estigma ha anat baixant, però continua sent problemàtic. O sigui, que no continuï sent una vergonya pública no vol dir que íntimament no sigui un problema.
Clar. I més encara si la que exerceix la luxúria és una dona, és pitjor en el cas d'elles que en el cas d'ells?
Si està, diguéssim, més vist críticament.
Exacte.
Sí. És el, diguéssim, és el gran tòpic, no? De la femme fatal, de la seductora, d'aquell lloc on cauen els homes, no? Com aquell lloc irresistible que els fa fer les més grans bogeries, no? I la responsabilitat no cau en ell, sinó en la temptadora.
De fet, sobre les peculiaritats d'aquest pecat, la luxúria, no? Potser a vegades no ens fa vergonya admetre que en ocasions doncs, podem caure en la ira o fins i tot que es pot ser superb en alguns moments, que fins i tot estic mandrós, que no puc resistir-me al gelat de pistatxo, no? El tema de la gola. En canvi, la luxúria, com l'enveja, ens fan avergonyir encara.
Sí, la veritat és que et sents una mica miserable i aquí té a veure amb el fet que hi intervé una altra persona que té les seves emocions, té les seves pors, les seves expectatives. Aleshores, tu tens com una inclinació molt física i que de vegades no té prou en compte doncs, tota l'altra dimensió. No? I això fa que generi una certa mala consciència.
Per cert, el teu assaig sobre la luxúria té un parlar directe, sense concessions, el lèxic i l'expressió, de fet, no seria apte per a aquestes hores de ràdio. És important fer-ho així, Anna, portar un tema complex a un llenguatge, no diríem vulgar, però sí popular?
Sí, també perquè et permet, diguéssim, pensar més clarament. Si no et comences a fer grans constructes conceptuals i al fons el tema és el tema és terrenal, no?
Hi ha algun moment en l'etapa de l'ésser humà en què la luxúria ha estat vista amb menys estigma que la nostra societat?
Jo crec que no havia estat mai tan desestigmatitzada com ara. No? De fet, fins i tot sembla més una virtut, no? Aquesta desinhibició sexual.
Sí?
Sí. O sigui, cada vegada, diguéssim, fa més por algú que hi doni massa importància que algú que n'hi doni menys. I això té a veure amb l'ambient cultural, que no vol dir que no, després no tingui conseqüències, no? En tots els àmbits afectius de les persones, però sí que és veritat que cada vegada ascendeix més cap aquí, cap a frivolitzar-ho, per dir-ho d'alguna manera, i no està malament.
En el llibre agafes un text com carta d'uns desconeguts, no? D'una desconeguda.
Sí, exacte.
L'obra mestra d'Sveig, no? Una novel·la que tothom...
Una novel·leta molt curta, sí, però perquè el que m'interessava d'alguna manera era posar en relació la luxúria amb l'enamorament i amb el desig foll, no? Perquè de vegades tot el llibre també s'intenta fer una certa distinció conceptual, no? Perquè no és tan fàcil dir què és la luxúria. És un instint estrictament genital o sexual i sense més implicacions que aquestes, però moltes vegades hi barregen altres coses, no? I en les dones, sobretot, ara potser no tant, en la literatura actual veiem que se separen molt més, no?, aquest desig d'aquest enamorament, però durant molts segles anaven molt lligats. I aquest desig sexual intens doncs anava acompanyat d'un enamorament molt foll. I la carta d'una desconeguda em permetia doncs, il·lustrar-ho perfectament, perquè és aquest enamorament foll portat fins a les últimes conseqüències. No?
En ocasions hi ha experts que ens parlen d'una nova revolució neoconservadora, puritana, en aquests moments, en comparació a altres moments històrics, com els 60 o els anys 20, algunes bandes del món, i estaries d'acord?
Suposo que depèn de la societat. Segurament en alguns espais de la societat americana això és així, però aquí a casa nostra són grups que és molt, molt petits i la tendència general és una altra. Sí que hi ha més exigència, diguéssim, a nivell del que ha de suposar el sexe, no? Sobretot en les dones, no? Hi ha més exigència sexual. I això fa que també es revaloritzi, perquè no es tracta només de fotre un clau, sinó que sigui plaent, o que almenys sigui plaent, que tingui un sentit ja és una altra cosa, però que no sigui una cosa, un pur tràmit, doncs això també fa que es miri d'una altra manera.
Quan dius exigència, vols dir autoexigència o exigència...
Sí, autoexigència, sí, autoexigència cap a l'altre també, vull dir, diguéssim, exigència pel que fa a l'experiència, no?
Abans et preguntava sobre la luxúria al llarg de la història, apuntaves que potser ara és el moment en què menys estigmatitzada ha estat aquest pecat capital. En el món clàssic, com era vist la luxúria? En el món dels grecs o en el món semític, més enllà encara?
Ja, bueno, és que jo crec que tota la informació que ens ha arribat, per exemple, com comentaves ara del món clàssic, d'aquestes grans, diguéssim, bacanals filosòfics, sexuals, etc., hem perdut molt el context i segurament hi havia tot un marc de relacions socials i culturals entre tota aquesta gent que ara no comprenem, no? I per tant ho aïllem i només en veiem la part sexual, no? Però, per exemple, les relacions entre mestres i deixebles formaven part d'una mena de procés de seducció, d'aprenentatge, on el noi accedia a través d'aquestes relacions sexuals amb el mestre a una classe social o a un estatus. Vull dir que era una mica més crec que complicat que un tema estrictament sexual. El que passa és que sí que és veritat que diguéssim que l'homosexualitat en aquest sentit era patent i estava regularitzada, no? I precisament perquè estava regularitzada, nosaltres en tenim informació, perquè dels altres tipus de relacions sexuals, que no en sabem res, és perquè no hi havia un codi de relacions, no? I en canvi aquestes, que estaven, diguéssim, documentades, són les que nosaltres ens ha arribat, no?
Per cert, en el llibre parles de la dicotomia Eva-Maria. Les dones heu de viure amb aquesta llosa entre els valors que representa Eva i els valors que representa Maria? A veure si les pots explicar, també.
La veritat és que és una experiència que he fet ara de molt més tard arran de la maternitat, no? Perquè Maria, diguéssim... que se sent la nena de fons.
No et preocupis.
Ho sento. Mira, ara just que parlàvem d'això. Però la idea aquesta, diguéssim, de la puresa que va associada a la maternitat i en canvi... la dona que és més sensual, no? Que és la primera dona la que fa caure Adam a la temptació.
Eva.
Doncs sí, aquesta separació que són dos personatges però que tots tenim, totes tenim integrats, no? I de vegades pot generar una certa ambivalència i un cert desconcert. I encara hi ha, diguéssim que el concepte aquest de la MILF,
sí,
de la mare que m'agradaria, amb qui m'agradaria llitar-me, o no sé com ho podríem traduir, sí, encara no està prou extens. I fins i tot quan està, diguéssim, divulgat, s'ha fet com una caricatura, no? Però només vista des d'uns ulls de l'home, no? És la mare que jo em voldria follar, no? Sí. Però no té a veure amb l'experiència interior que tenen aquestes mares, no? Que seria més aviat soc mare i soc jo i me'l voldria follar, per entendre'ns.
Per cert, ara que parlàvem d'això de les MILF, a les xarxes socials podríem dir que en general ens conviden a la luxúria? Són terreny abonat per això? Com, per les seves característiques també, en què et pots desenvolupar de forma desacomplexada, a vegades semianònima?
Bueno, més aviat donen una aproximació a aspectes més vulgars, no? De la sexualitat hi ha molt pocs perfils o molt poques referències que siguin sensuals, no? N'hi ha que són directament pornogràfics i costa molt trobar sensualitat, trobo jo, eh? Una mica més refinada, saps?
Bé, doncs avui hem xerrat d'aquest pecat capital, la luxúria. Recordeu, que l'editorial Fragmenta ha publicat aquesta sèrie d'obres dedicades als pecats capitals i vist des d'un punt de vista de la filosofia, la religió i pensadors en llengua catalana contemporanis. Avui hem parlat amb Anna Ponsoda. Moltíssimes gràcies, Anna.
A vosaltres per trucar-me.